Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5, bona tarda, us parla Pere Joantí Balcells. Els bombers de la Generalitat treballen en aquesta hora en un segon incendi que ha començat cap a les 3 de la tarda al pont de Vilomara. En aquests moments el cap de l'incendi està arribant a una zona d'un polígon al terme municipal de Manresa. Els bombers ataquen aquest nou foc amb contundència i ho fan amb més mitjans aeris destinats a aquest nou foc que el principal per evitar que s'expandeixi davant la perillositat de la simultaneïtat dels dos incendis. El nou foc amb un potencial de 100 hectàrees i treballen 7 mitjans aeris i 4 dotacions terrestres segons fonts del cos. Un foc que no estaria relacionat amb l'incendi declarat ahir diumenge al mateix terme municipal i que ja ha cremat més de 1.600 hectàrees. El Servei Català de Trànsit ha tallat la circulació de la C-16 entre Castellbell i el Vilar i Sant Fruitós de Bages per facilitar el pas dels serveis d'emergència. D'altra banda, a la mateixa hora, els bombers han rebut l'avís d'un altre incendi al municipi d'Àger, a la comarca de la Noguera. El foc s'ha declarat a la zona dels Terradets en una franja de vegetació situada entre la via del tren i una paret d'escalada. Hi treballen 3 mitjans aeris i 3 terrestres. Aquests dos nous focs arriben en el moment més crític del gran incendi que ja cremava des d'ahir al Bages per l'alta temperatura, la baixa humitat i també l'aparició de la marinada. A aquesta hora, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, visita la zona afectada. Estarem pendents de les seves paraules des del servei informatiu. I canviem de qüestió, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat avui per primer cop una petició d'impartir el 25% de castellà a l'escola. El decret llei que va tirar endavant el govern a principis de juny per contrarrestar una sentència del mateix tribunal que obligava a fer aquest 25% de castellà a totes les escoles i instituts de Catalunya remarca que no hi pot haver percentatges en l'aprenentatge de les llengües. A l'espera de saber si el decret que tira endavant el govern i la llei del Parlament són constitucionals o no, els tràmits per executar aquesta sentència estan suspesos. Actualment a Catalunya hi ha una quarantena de centres que, almenys en algun grup, fan el 25% o feien a aquest 25% de les hores lectives en castellà arran de la petició d'una família. Ho fan amb aplicació d'aquestes mesures cautelars dictades per la justícia o bé perquè ja tenien una sentència. I Marc i Júlia repeteixen un any més com a noms més posats a Catalunya amb un total de 443 i 476 naixements respectivament pel que fa als nens. Nil i Pol han avançat el nom de Jan, que el 2020 va ser el segon més posat i també segueix triomfant Leo. Respecte a les nenes, Martina passa de la tercera a la segona posició i a continuació els noms més freqüents són Mia, Emma i Lucia. I l'Ajuntament de l'Escala a l'Alt Empordà ha tancat la platja de l'illa Mateua després que s'hagin després a unes pedres de grans dimensions a la zona i hagin anat a parar a la zona on s'instal·len els banyistes. Per evitar riscos, el consistori ha decidit posar dos cartells a les escales d'accés que porten fins a la cala on s'adverteix que hi ha risc de despreniments i s'informa que la platja està tancada. En paral·lel, l'Ajuntament d'aquest municipi també ha enviat un informe al Parc Natural del Montgrí, les Medes, el Baix Ter i els serveis de costes perquè estudiïn si cal col·locar una malla de retenció que eviti més desprendiments a la zona. I ara els esports amb Pau Massí.
L'Espanyol viatja cap a Marbella, on divendres s'enfrontarà al Las Palmas. S'hi estaran tota la setmana preparant el partit que es jugarà divendres a les 7 de la tarda. El club blanc i blau treballa per poder tancar un segon amistós a la ciutat malaguenya. Segons avança el digital La Grada, els blanc i blaus es jugaran contra l'Illa el proper diumenge 24. L'equip blanc i blau seguirà preparant la temporada que ve contra el Brighton a Anglaterra el dia 30 de juliol i contra el Nàpols el 6 d'agost. I encara en futbol, el davanter del Celta, Santi Mina, s'ha reincorporat a la rutina de l'equip després de ser apartat per un cas d'abús sexual. Mina va ser condemnat a 4 anys de presó per un delicte d'abús sexual l'any 2017. En un comunicat, el club gallec explica que ha rebut una notificació oficial del jugador que demana la seva reincorporació i el Celta ha decidit acceptar-lo a l'espera que la sentència sigui ferma. El jugador encara té contracte fins al 2024 i ha rebutjat ofertes d'altres equips per quedar-se a Vigo. I en bàsquet, el Real Madrid ha fitxat per una temporada el jugador Sergio Rodríguez, arriba procedent de l'Olimpia de Milà i torna per afrontar la seva segona etapa al Club Blanc. El Real Madrid hi va jugar 6 temporades entre el 2010 i el 2016 en què va guanyar 12 títols, entre ells una Eurolliga i 3 lligues ACB.
Gràcies, Pau. Tindríem més informació d'aquí una hora al punt i seguit amb Diana Silva. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel. Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62, el WhatsApp de Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Molt sovint, l'estalvi d'aigua, sobretot en els nostres cafès diaris, depèn de coses en les que gairebé ni hi pensem. Avui em vull referir a la rentadora i el rentavaixelles.
L'aigua i tu.
La rentadora i el rentavaixelles són dos electrodomèstics que ja acostumen a estar a la majoria de les llars. Però atenció, perquè si no els utilitzem correctament, són una font de despesa d'aigua moltes vegades innecessària. Dos consells ben clars i senzills. Un, molt important, feu servir sempre la rentadora o el rentavaixelles amb la càrrega completa. I dos, quan veieu que la càrrega us ho permet, utilitzeu el programa d'estalvi. De vegades ens preguntem per què serveixen tants botonets als nostres electrodomèstics. Doncs no són per fer bonic, no. Serveixen perquè els utilitzem. Si pensem en aquestes dues coses i pensem cada dia, l'estalvi, en podeu estar segurs, serà considerable.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Hi ha dies que un arriba a la ràdio i se n'adona que té un regal per compartir amb tots vostès, no? Jo crec que vostès tenen la sensació que ho estem fent molt bé, no? Que avui el regal és preciós, no? Perquè se n'ha adonat de tot el que ha passat des d'ara fins a les 6 de la tarda, des de que hem començat el programa fins ara mateix. Doncs així igual, eh? Fins a les 6 de la tarda. Ara, d'aquí una estona, comentarem una cosa. És un tema molt interessant. Una mica estrany com a plantejament, però un cop plantejat ens el vam posar a mirar i dir, ostres, no, però si això és interessantíssim. Perquè la pandèmia, la calor, tot el que ens ha passat ens ha canviat a tots, però també als animals. El fet de que hi ha hagut canvi amb el tema de sortir de casa d'una manera o una altra, la percepció que els animals segurament tenen també sobre el comportament dels adults que els envolten, una mica tot plegat ens ha portat a que aquesta societat hagi canviat. I avui volem analitzar, fixin-se quina cosa anem a fer, eh? Aquests canvis tant des del punt de vista dels animals com de les persones. Serà interessant, eh? Ja els hi dic ara que de seguida obrirem aquesta porta i que, en principi, els resultats ens poden deixar bocabadats. Els hi dic tal qual. I després, com és dilluns, tindrem la nostra última escola de pares i mares, amb en Xavi Chalé. I avui el tema que hem escollit, a mi els he dit de veritat que m'agrada molt, perquè entrevistarem un mestre d'infantil i primària, és un autor de llibres infantils que a les xarxes triomfa molt. Ell, el seu nom a la xarxa és El Hematocrítico, i el llibre, perquè és un llibre, el que té es diu Escúchalos por una crianza con empatía. Em sembla que és absolutament clau, això. En fi, coses maques que farem fins a les 6 de la tarda. Hola, Núria Ros, bona tarda. Bona tarda. Explica'ns com tenim les coses digitals ara mateix.
A veure, doncs avui us començo explicant que una cerveseria de la ciutat de Múnich ha iniciat una nova campanya que permet que els seus clients puguin pagar una cervesa amb ampolles d'oli girassol. Sí. Us explico, la cerveseria en qüestió es diu Genzinger i és coneguda per fabricar, com és evident, la seva pròpia cervesa, però també pels seus schnitzels, que és una mena de carn arrebossada. I què és el que va passar? Doncs que un dia els treballadors de la cerveseria es van quedar sense oli per fregir i tampoc en trobaven a cap supermercat. Una situació que els va portar a tirar endavant aquesta iniciativa que, com us deia, consisteix en aconseguir oli a canvi de vendre la seva millor especialitat, especialitat, que és la cervesa. Llavors, d'aquesta manera, la cerveseria converteix els seus clients en buscadors d'oli per no trobar-se de nou amb la mateixa situació i al mateix temps doncs, poden continuar venent cervesa i, a més, garanteixen que podran satisfer la demanda de qualsevol plat que hi ha a la carta. I si ens hi fixem bé i fem números, doncs als clients els hi surti molt a compte l'oferta, ja que estem parlant d'un intercanvi d'un litre de cervesa per un litre d'oli i ara mateix el preu del litre de cervesa és de 7 euros, mentre que el de l'oli està al voltant dels 4 i mig.
Un litre de cervesa 7 euros?
Sí.
Caram.
Sí, sí.
Menys mal que tenen aquella carn arrebossada, que és boníssima. És boníssima. Sí, no sé, l'han provat vostès, però...
És increïble.
És magnífic.
I res, una oferta, podríem dir, temptadora, i que segons la cerveseria doncs, està tenint un fort èxit entre els seus clients, perquè de moment s'han intercanviat uns 400 litres. Tot això en un dia on també us explico que la primera pel·lícula de Netflix amb doblatge en català ja s'ha convertit en la més vista de tot el planeta. Estic parlant de la pel·lícula de Si Vist, traduïda al català El monstre marí, una pel·lícula que des de la seva estrena ha arrasat totalment la plataforma i ha aconseguit superar títols de màxima audiència com ara El hombre de Toronto, el documental La niña de la foto, tot situant-se, com us deia, com la número 1 del rànquing de reproduccions a nivell global. D'aquesta manera, la pel·lícula, que gira al voltant de la vida d'una nena i un famós caçador de monstres marins, sembla ser que ha agradat molt als usuaris de la plataforma. Així doncs, molt bones notícies pel català, però sobretot pel pacte de la multinacional amb la Generalitat de Catalunya, que sembla ser doncs, que ja està començant a donar els seus fruits a l'incorporar nous títols amb doblatge en català.
Magnífic.
I avui, per acabar, toca parlar de Jennifer López. Perquè per fi aquest dissabte l'actriu i cantant nord-americana ha donat el sí avui al model Ben Affleck després de 2 dècades a Las Vegas i ho ha fet en una cerimònia molt íntima i diferent de la que havien planejat quan eren parella el 2003. Un casament que cataloguen de perfecte i on hem pogut veure una Jennifer López amb un primer vestit blanc que ja havia utilitzat en una de les seves pel·lícules i també amb un vestit amb corsé, escot de paraula d'honor i mànigues d'encaix justament amb un vel. Preciós.
És que no sé què dir jo amb una notícia com aquesta.
Que s'ha casat i aprofitem per posar música.
A mi, això és sí. A mi el que més m'agrada és l'escot paraula d'honor. Que no he sabut mai què vol dir això. Demà li preguntarem a les tietes. Núria Ros, moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu. Tres minuts i arribem a un quart de sis. Ens acompanya Maria dels Àngels Calmo. Bona tarda, professora.
Molt bona tarda.
Bona tarda i benvinguda de nou
Moltíssimes
al programa.
Moltíssimes gràcies.
És una d'aquelles persones que hem descobert en aquest programa i el que som molt admiradors. És catedràtica de veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Exacte.
Persona que va amb els ulls molt oberts per la vida i que escolta molt, també, no? Perquè ara estàvem parlant fora d'antena, no de la seva experiència com a veterinària, sinó de la seva experiència en congressos i una mica del que es diu, no? Del que són les conseqüències de tot el que ens ha tocat.
De tot el que ens ha tocat viure i que encara estem vivint.
Que encara estem vivint,
no? Sembla que no ens en recordem, però encara hi som.
Ara parlem dels animals, però, efectivament, donada aquesta experiència, és que ens han passat moltes coses en poc temps.
Moltes coses, moltes, moltes. La veritat és que ha sigut un canvi brutal, per dir-ho així. Sempre diem que tot el tema de tot el que és electrònica i tal ha evolucionat moltíssim, però sense cap mena de dubte també ens ha tocat viure en molt poc de temps molts canvis, no? I l'altre dia, per exemple, que despedíem, per dir-ho d'alguna forma carinyosa, a l'última promoció de veterinària, ells van començar doncs, fa 5 anys, i fa 5 anys es van trobar en que hi havia també una sèrie de problemes increïbles. Després vam tenir la pandèmia, després vam tenir un atac informàtic que ens va fer que en lloc d'estar treballant a través d'ordinador havíem de fer-ho tota la presencial que poguéssim amb totes les mascaretes i possibilitats totals. La guerra, o sigui, tot el que han sigut els canvis de tota mena, no? Els focs, bueno, han vist de tot, han vist focs, han vist volcans, han vist de tota mena, no? Per tant, realment jo penso que és que la vida està anant molt ràpida.
Està amb nosaltres Jordi Busquet, que és el nostre sociòleg de referència. La convido que es posi als auriculars. Sí. Jordi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, contents d'escoltar-te, com sempre. És que el retrat que acaba de fer la professora Calvo és exacte, vull dir, som un grup de gent molt, molt nombrós, el que de sobte ens han agafat i ens han sacsejat de totes les maneres possibles, i encara hauríem de parlar de les crisis econòmiques, d'allò que tenim per endavant, de la por, en fi, de la calor, aquesta insuportable, aquella amenaça del canvi climàtic. És evident que tot això ens canvia d'alguna manera, no?
Sí, no? I estem vivint un temps de certes calamitats després de la pandèmia, no? Ara s'anuncia una possible crisi econòmica, es parla constantment de l'escalfament global, i efectivament són molts canvis que ens afecten, que incideixen en la nostra vida, també en la nostra vida quotidiana, I potser també hem de saber prendre distància, no?, de tot això que està passant i poder assimilar-ho.
Clar, però és tan difícil com prens distància de la tele, com prens distància de la guerra, com prens distància de la calor, que és una conseqüència segurament de tot això, no? Vull dir que sí, que si fóssim allò perfectes en aquest sentit, clar, seria meravellós poder prendre aquesta distància, però ho veiem una mica complicat, Jordi.
Bueno, sí, tenim complicat. El que passa que també tenim instruments moderns per combatre-ho, no? L'aire condicionat, etc. Aviam, jo crec que el que hauríem de fer és distingir el que és realment la conseqüència d'aquest escalfament climàtic, que jo crec que ningú seriosament pot discutir, amb el que són els fenòmens cíclics, no? Per exemple, l'estiu fa calor. En determinats moments pot haver incendis, per exemple, com els que estem patint ara. Això forma part d'una certa normalitat. Ara bé, quan aquests canvis són massa freqüents o quan aquesta normalitat es trenca, doncs, sí, efectivament, això és inquietant, no?
Parlava amb professora Calvo, ara, sí? Abans de començar, efectivament, diu... Bé, jo, efectivament, ella és catedràtica de veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, també de farmàcia.
Sí.
Deia, jo, en molts consells, en molts indrets, abans que vaig, sí, i que participa, parlo amb molts amics, molts col·legues psiquiatres,
sí,
i, efectivament, tot això, tota aquesta radiografia que estàvem fent, té conseqüències directíssimes a la salut de les persones, no?
Sí, realment, el que, evidentment, probablement el sociòleg en sap molt més que jo, perquè jo parlo de referència, no per... Bueno, però també és cert que a la facultat tenim molt de contacte amb els alumnes i veus una mica com estan responent i tenen unes pors que no tenien. Bueno, no cal dir als nens petits que realment hi ha hagut bastant problema de que tornessin a escola i no sabien massa bé com havien de fer-ho. Jo tinc molts amics que tenen nanos petits, no?, i allò de portar-los a escola, i per què? Si no cal, si ho podem fer-ho des d'internet. No? Yeah. Vull dir que tot això ens ha donat tota una sèrie de problemàtica i ha fet que també, clar, l'home és realment social. No? Per tant, el que hem de tenir a la nostra vida és la capacitat de poder-nos relacionar. Hem estat una temporada que aquesta relació humana ha quedat molt a base de pantalla qui la tenia, no? Per tant...
Però si vostè i jo encara estem parlant amb mascareta.
Per això li dic, no? I aleshores, d'alguna forma, realment això és una complicació. I realment jo penso que sí que és veritat el que deia el nostre company, no? De que realment no s'ha de diferenciar el que són els cicles normals de la natura en relació a el que pot passar en cada moment, i el que sí hem de ser és molt responsables de el que estem fent i d'alguna manera entendre el que està passant, no? Però bueno, això és demanar potser una mica massa, que la gent sigui com molt... que siguem molt capaços de raonar, El que jo sí penso és que el canvi climàtic ens ha portat, o ens ha avançat, ens ha abocat a molts més problemes, amb molta més rapidesa de la que podíem pensar. El fet de que la temperatura pugi fa que hi hagi un desglàs que no hi havia, que els animals d'una zona no puguin estar a l'altra, els canvis aquests de temperatura, doncs, per exemple, en el cas dels ocells, això és un fet evident, no?, perquè sabem que migren i els pobres ja no saben ni quan han de migrar ni quan no han de fer-ho. I permetin-me que ho digui així. És una mica el mateix que els hi passa als arbres. Floreixen quan no toca i després cau una gelada i aquí s'ha acabat.
Clar.
Llavors aquí hi ha una sèrie de problemes que realment van molt lligats, no només a el que serien els ritmes cíclics normals de cada any, que hauríem de tenir cada any, sinó que és que ara les quatre estacions de l'any com a tal, jo penso que ja no les podem considerar com a tal, perquè realment el problema és molt greu. Aquí ens estem morint de calor. El meu marit és peruà. I quan truques a Perú, allà faria... Bueno, tenen un altre, estem a l'altra meitat, no? Però és que en aquests moments, ell és de Trujillo, allà és la ciutat de l'eterna primavera. Per primera vegada se'n treien abrics, perquè tenen molt de fred.
Que fort.
Sí. Per tant, què vol dir? Que el que aquí ens estem trobant a temperatures altes, almenys en aquelles localitzacions, estan a temperatures baixes. I això ens està destirotant tot plegat.
Desconcertant.
Bastant, no?
Clar. Recordo, Jordi, quan vam sortir de la pandèmia, va sortir un informe de l'Ajuntament de Barcelona. Era un estudi municipal en el que parlava de l'estat de salut mental dels joves, no?
Sí.
Hi havia un 50% dels joves, aproximadament, que et deia sentir-se sol. Sí. El que estem veient, Jordi, és, primer, com molta necessitat de sortir, de relacionar-se, que segurament és completament normal, però també es parla molt d'un augment de l'agressivitat, no?
De la, perdona?
Agressivitat, dic.
Sí, aviam, jo crec que el que heu dit estic totalment d'acord. I precisament els joves i adolescents han viscut aquest confinament que hem passat, i ara estan sortint d'aquesta... Això ens ha afectat a tots, però particularment ha incidit en aquests grups d'edat, i molts han viscut durant aquesta època tancats a la seva cambra, en contacte a través de les pantalles, etc. I clar, jo el que crec és que encara estem en una fase, podríem dir, post postraumàtica, no? Després d'un xoc que hem experimentat tots. I el problema és que després de la pandèmia ara s'anuncia una possible crisi econòmica, estem en un context de canvis molt sobtats en el clima, i això ho estava explicant molt bé la doctora. Efectivament, tot això incideix en la nostra salut mental, també,
clar,
no?
Clar, clar.
Però per això hem de ser... jo crec que aquí hi ha un factor molt important, que és el paper que tenen els mitjans de comunicació, que en part és positiu, perquè criden l'atenció sobre aquests problemes, però també poden despertar una alarma, potser a vegades excessiva, perquè jo crec que ara el problema fonamental, vist en perspectiva, és com ens refem dels efectes de la pandèmia.
Estic totalment d'acord. Jordi, seguirem parlant en un altre moment. Disculpa'm, ara ho entendreu ràpidament, perquè tinc una persona a l'altre costat del fil telefònic que entenc que està en un moment molt complicat i que potser pot atendre'ns ara, però potser no d'aquí uns minuts, perquè ell és Moja, és cambrer d'un restaurant que es diu Bufalvent, al costat justament del segon incendi que està afectant a Pont de Vilomara. I tinc la sensació... Moja, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Crec que, pel que m'expliquen, ha sortit directament a ajudar perquè els Mossos d'Esquadra i perquè els bombers estan completament desbordats, no?
Sí, sí, no hi havia ni bombers ni res. Bueno, teníem aquí la nau aquesta d'aquí de Bufalvent, aquesta de químics, de productes químics i això, i, bueno, tenien un depòsit d'aigua i ja està. I hem tingut que sortir corrents amb les mangueres i això i palpar el foc, saps?
Ja, han pogut controlar el foc?
Sí, l'hem controlat, sí, però era... Clar, es anava estirant tot el rato, saps? Però després l'hem pogut controlar, però uns nervis...
M'ho imagino, perquè, clar, estan sent hores molt difícils, no?, per vostès.
Sí, molt, però molt. Perquè el teníem al costat allà, saps? I era molt difícil, saps? És molt difícil.
Déu-n'hi-do.
Tens que mirar, saps? Sí.
Ja m'imagino. Toca deixar enrere el més ràpid possible. Hi ha molts bombers treballant a la zona, m'imagino, no?
Sí. No, jo treballo aquí al costat. Però en el moment aquell, clar, quan hem pujat allà, quan he pujat jo i tot, hi havia uns de l'empresa que treballen aquí al costat i estaven en moments també, necessitaven ajuda i això, i hem entrat tots a ajudar-los i això. Però era el foc que no parava, saps? Destirava, anava cap a baix, saps?
Clar.
Sí.
En fi, Moja, t'agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres per compartir-ho. Moltíssimes gràcies. Enhorabona per la feina feta i tant de bo tot això s'acabi el més aviat possible. Una abraçada molt forta i per tota la gent de Pont de Vilomara. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Bueno, si és una mica el que estem parlant.
Sí, és el que hi ha.
No? És que sortim d'una cosa i ens fiquem amb l'altra i és titular rere titular.
I no parem, I a més, per exemple, tot el tema d'alimentació i totes aquestes coses que realment, bueno, semblava que les teníem relativament controlades, la guerra també ens ha vingut a complicar moltíssim la vida. Perquè Ucraïna realment és el graner d'Europa. I el fet de que no es puguin estar exportant... I, a més, a mi em preocupa una cosa que, de moment, encara no s'ha dit, però em permeto dir-la. I és que si el menjar, o sigui, si tot el gra està amagatzemat en barcos, no?
Sí.
I estan esperant arribar a acords, i portem ja quants dies de guerra? Tot aquest gra, amb les condicions en què estarà, com serà quan surti d'allà? Serà aprofitable? La possibilitat de que tinguem una contaminació microbiològica i, a més, una producció de micotoxines, que això en el gra és importantíssim, crec que això és una qüestió problemàtica, no? I, de fet, per exemple, estan dient que ho solucionarem aviat perquè, bueno, ells ho arreglaran, però, a més, ens vindrà d'altres països. A veure, la gent té que menjar, és cert, no? Quan va haver-hi, si em permeteu un petit exemple, quan va haver-hi el tema de les vaques boges, mal anomenades així, jo en aquella època estava a Brussel·les amb aquests temes també, i deien, bueno, el que hem de fer és eliminar tota la carn que hi hagi, perquè si no, si la gent se la menja, arribarà un moment que es moriran.
Clar.
Van haver-hi països africans que van demanar que els enviéssim la carn, que preferien morir-se d'això que no de gana.
Que fora.
Bueno, doncs no és aquesta la situació que tenim, ni molt menys, però jo el que vull dir amb això és que realment si no es posen mesures que puguin permetre trobar sistemes substitutius, no podem dependre tant d'una font determinada. Ens està passant igual amb el gas, no? Comentava el nostre company que, bueno, posem aire condicionat. Sí, l'aire condicionat, com no el regulem, com anem d'electricitat, com anem de fonts...
No, s'està regulant ja. La Unió Europea està prenent ara cartes...
No, però sobre el tema, refereixo, sí, sí. Em refereixo que si no ens hi posem mesura és que al final, bueno, el món està com està. Sí, i la sí. pena és que darrere de tot això hi ha qui està traient guanys.
Oh, com sempre com passa. Tot, com sempre tot. Passa absolutament amb tot. Jordi, el Jordi Busquet continua amb sí. nosaltres. No és una darrera cosa, sí. perquè deies, i jo crec amb raó, que els mitjans de comunicació tenim una feina i tenim una responsabilitat. Efectivament, amb tot això. Però no oblidem una altra cosa, també, no? Que són els nous mitjans de comunicació, que són les xarxes socials. I les xarxes socials són un gran... un gran niu de... Deixa'm dir-te, de comentaris que no són precisament massa, massa optimistes, no?
Sí, és que, efectivament, és un nou element en aquest món. Jo diria un món fora de control, una mica, no? O sigui, esperem que les autoritats, els que manen, els responsables polítics, prenguin decisions i les grans empreses prenguin decisions, però a vegades tens la sensació que ells han perdut, en certa manera, el control sobre aspectes fonamentals de la vida, no? I un aspecte molt important és el canvi climàtic, però també hi ha aspectes potser menors que també ens afecten. Clar, l'erupció de les xarxes socials, que en principi podria ser una cosa molt positiva, perquè qualsevol pot penjar una foto d'un incendi, etcètera, etcètera, però clar, a vegades aquestes imatges potser algú se les ha inventat, o són imatges
falsificades. Les fake news, no? Clar.
I això també genera molta inquietud. Vull dir, perquè a sobre la informació que rebem no sempre és autèntica, no? No sempre és fiable. I llavors això és un element més que contribueix a aquesta ansietat o aquesta angoixa, que tampoc és bona, perquè davant d'aquests moments d'incertesa i de canvi que estem vivint, potser el que es necessita és una mica de serenitat, no? I forçar els responsables a que prenguin les decisions correctes, però amb visió de futur, no a curt termini.
Jordi Busquet, un plaer tenir-te amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
Igualment.
Una abraçada.
Molt de gust. Bona tarda.
Ens plantejàvem al començament, perquè el tema realment és ambiciós, ho hem dit, no? Perquè més enllà de parlar de tot això, que ja ho hem fet, no és ni la primera ni la segona vegada, no? I hem parlat de les fake news i de la responsabilitat, segurament, que les grans capçaleres informatives tradicionals tenim o tenen en aquest tipus de qüestions, de poder triar el gra de la palla, ara que parlàvem de cereals, no? Doncs, efectivament, aquí hi ha un tema important, no? Però a mi el que m'ha sorprès molt és com aquest canvi que tot això genera sobre nosaltres acaba tenint transcendència també en els animals que ens envolten. Hi ha hagut una cosa molt concreta, professora, que m'ha cridat molt l'atenció, que són els coloms.
Sí.
Que els coloms resulta que ara volen més baixos que abans, i l'explicació és ben curiosa, no?
Bé, tot el que tingui a veure amb un canvi climàtic implica diferents qüestions, com per exemple, evidentment, els vents són uns altres, les forces ambientals són unes altres, on poden trobar l'alimentació és en un altre punt.
Clar,
no?
Clar.
Llavors, tot això determina que realment hi hagi un canvi en la disposició, en el que seria... Els animals tenen un sistema d'orientació, sobretot a nivell d'ocells, com tots sabem, molt important, i per tant, qualsevol cosa que impliqui un canvi, doncs, els pot despistar, entre cometes, no? I fer que vagin a raure un lloc que no tocava.
M'explicaven,
no?
Corregeixi si vostè m'equivoco, però m'explicaven que com durant la pandèmia no hi havia cotxes,
sí.
no hi havia gent,
clar.
els coloms es van acostumar a arribar al Terna.
Clar, també,
per aconseguir
també.
Menjar. Clar. I que des d'aleshores els coloms de Barcelona, m'imagino que no és exclusiu
a
Barcelona,
no, és a tot arreu.
Però volen més baix.
Bueno, no solament volen més baix. Jo visc en el centre de Barcelona, al carrer Sepúlveda, vull dir, un carrer ben cèntric. Cada matí jo m'aixeco a les 5, però és que a les 5 i mitja ja comencen a cantar els ocells.
Sí, sí.
I això passa des de la pandèmia, perquè abans no els senties.
Clar.
Llavors, hi ha hagut una situació, també és veritat que jo visc entre Borrell i Viladomat, el carrer Borrell ara és illa, no? I
sí,
per tant
sí.
allà hi ha moltes zones on la gent se sent a menjar, la gent, no? Vull dir que hi ha
una
zona on passa...
Que,
clar, llavors
que baixen...
és molt normal i
clar.
trobes ara una quantitat d'ocells que abans no trobaves. Tinc un company a la facultat que viu per aquella zona i ell es dedica als ocells, bàsicament a tot el que són les citàcides, lloros, etc. I ha trobat tres espècies que no es trobaven per Barcelona.
Vull dir
que realment, clar, han tornat a venir, no? El que passa que també tenim la invasió de tot el que són doncs, les gavines, no? Que això és un tema complicadíssim de poder arribar a controlar, perquè, i certament, en l'època en què vam estar més tancats, per dir-ho d'alguna forma, la gent tampoc menjava fora al carrer.
Clar.
Tampoc trobàvem menjar. Havia la gent que surt a tirar els ocellets els hi dirà, que sempre et trobes, no? Gent que va repartint no repartia. Per tant, havien d'anar a buscar el bonament que podien arribar a trobar, no? I tot el que són en zones on hi hagi més aviat doncs, els petits parcs o grans parcs que puguem tenir, no? Quan puguin haver-hi coquets i totes aquestes històries així, doncs és el que realment els serveix més d'aliments.
Que interessant, eh? Sí. I aquella gent que d'alguna manera doncs ha passat per un moment personal complicat, no? Sí. Diguem, nervis i demés. Sí. La seva mascota, això se li transmet?
A veure, la mascota, quan està molt propera... Hi ha una cosa que sembla broma, però a vegades, fa molts anys, jo me'n recordo que n'hi havia estudiat veterinària encara, i ho deien en plan així del carrer, no? Deien, tu fixa't, quan una persona fa molts anys que té un gos, s'acaben semblant. No, perquè no és que... A veure, físicament...
Casos, en alguns casos és veritat.
Oi que és veritat?
I bueno, tant.
Doncs, això que sembla una cosa absurda, adoptem unes condicions, la forma, ens assentem en el mateix lloc, tens les mateixes costums... No, és que és veritat.
No, estic pensant en el meu gos, ara.
A veure, a veure...
Aquest matí l'he tret. És cert que feia calor, però quan l'he deixat allò al pipicant, el primer que ha fet és seure.
Oh, clar. És que...
Sí,
no, clar, llavors, esclar, aquí hi ha tota una sèrie de qüestions que, a més, malauradament, i això sí que penso que és un error que cometem, els humanitzem massa.
Estic d'acord.
Clar, llavors, jo per mi això és una barbaritat. És molt lògic que si un gosset no pot caminar perquè és vellet, no el deixis a casa, sinó que el posis com sigui i el portis a passejar.
Clar.
Però que a través la senyora, que el gos està perfecte, però com que es cansa, l'ha de portar amb un cotxet, no? I ja no cal dir aquells que els vesteixen a última moda. Havíem tingut un alumne a la facultat que anaven de conjunt, el gosset i ella.
O sigui,
de veritat. O sigui, hi han coses que realment, bueno, perden la mesura que haurien de tenir, no? Llavors, jo penso que si ells poguessin parlar, ens en dirien tantes de coses. No? Però què fas, home, que jo... Això és com allò, és que té calor, bueno, té calor. Si no estigués amb tu, que sobreviuria i a lo millor més tranquil, doncs siguem capaços d'entendre que quan la seva espècie és d'aquesta forma, és perquè té unes condicions per poder sobreviure. Viure. Si no, ja hagués evolucionat cap a alguna cosa, ja tot el que ens van explicar Darwin, no? Vull dir que hi ha coses que són ben evidents, no? En llocs hi ha gats i gossos que no tenen pèl, perquè estan en zones on si tinguessin pèl, no se'n guarda el que els hi passaria. Doncs, pues, bueno, una cosa una mica similar, no?
Jo que, com acabo de dir, tinc gos, penso, i ja estic bastant d'acord amb tot el que està dient vostè, però crec que hi ha molta gent que té gos, que això que està dient vostè li deu semblar una burrada.
Sí, no, clar que sí, clar. No, hi ha gent que no està d'acord, però, bueno, a veure, jo he tingut gat i me l'he estimat molt. I no en vull més perquè vaig passar-m'ho tan malament quan se'm va morir, que no vull tornar a repetir aquesta trista experiència. Però sí que és veritat, doncs, que ja... Però, en canvi, jo et considero, a part del paper que juguin els animals de companyia, jo crec que els animals de companyia juguen un paper molt important, sobretot a la gent gran. Perquè, sort que tenen el gat o el gos, més aviat el gos, s'arreglen cada tarda, surten a passejar cada tarda. Tenen de què parlar cada tarda, no? A lo millor amb la...
Tenen a qui cuidar, també,
no? A qui
també,
cuidar,
no?
Se senten... I llavors, també jo sempre als meus alumnes els dic que els veterinaris tenen que tenir una faceta molt important de psicòlegs. Perquè quan els hi va la velleta amb el seu gosset, que és que a lo millor és l'única que... el ser viu que li queda, no el pots tractar. Bueno, tampoc ho farien, no? Però suposo que m'entén el que vull dir. És a dir, que has d'entendre que per ells és fonamental. I qui diu el gat, diu el gos, diu l'ocell, la tortuga o el peix, és igual, això. Perquè cada persona posa l'estimació en l'ésser viu que li sembla millor, o a vegades amb les plantes també, no? Però bueno, aquestes ja tenen un altre caire, no?
És interessant el que ha dit sobre la humanització, dels gats i sí, dels gossos, sobretot, diria jo, sobretot diria dels gossos.
Dels gossos, perquè els gats no es deixen tant.
Per això.
Els gats són molt independents,
per
sort per ells.
Però un gos ho entén, això? Vull dir...
No és que ho entenguin. El gos, a veure, el gos, segons tota l'experimentació de Pavlov, per exemple, doncs tu l'acostumes a fer una cosa i a través d'un prèmit o una... Bueno, doncs tot això ho va aprenent, no?
Clar.
Llavors, esclar, si li dius que se senti i llavors li dones un no sé què, o sigui, aquestes coses són així. No és que tingui la capacitat d'entendre amb el concepte que nosaltres tenim d'enteniment, però sí que agafa uns hàbits que fa que aquells hàbits els vagin repetint. Llavors, clar, arriba un moment que si tu estàs acostumat a que... Quantes vegades jo, quan tenia el meu gat, me venies per a la porta i sabia l'hora que arribava, perquè ja era l'acostum. I això que era un gat, eh? Però no cal dir
que
amb
un gos... No, jo tenia un gat que ficava la pota perquè no tanqués la porta i no marxés.
No, el meu es posava a terra a l'hora de sortir el dematí, a terra davant de la porta, quan ens anava el meu marit i jo, i allà pla d'allà no el treies. Vull dir, l'havies de treure perquè et deixés sortir. Però, bueno, això són qüestions que la gent que no té animals no ho pot entendre de cap de les maneres.
És molt bo tenir un animal, no?
Molt bo. Jo penso que és molt bo i és una molt bona cosa ensenyar a les criatures, però sobretot a tenir un animal a casa, però que han de ser molt conscients de lo que això significa. Com deien sempre, s'ha dit, no és un joguet, no és allò que puguis... En aquests... Ara entrem en una època, ahir mateix hi havia comentàvem per televisió, no sé si per la ràdio que vaig sentir, bueno, la quantitat d'animals que s'abandonaran aquest estiu serà terrible. Perquè és que, a més a més hi ha una cosa, hi ha molta més gent que té animals ara que abans.
Per la pandèmia.
Per la pandèmia. per la pandèmia. I hi ha una cosa molt trista que l'altre dia m'explicava una persona del Col·legi de Veterinaris, i sobre la que no sabem massa com lluitar-hi, però ho estem intentant, eh? S'estan trobant amb algunes grans clíniques veterinàries que els arriba l'animal, i aquell animal ha estat maltractat. Perquè la nostra agressivitat no només la llancem contra la persona,
també contra l'animal.
I a més s'està utilitzant, i això s'ha publicat, s'està utilitzant també com a sistema, igual com quan allò que diem de que mates el nen perquè la mare pateixi, doncs mates el gos o fas mal al gos perquè la persona, la mestressa...
Violència vicària aplicada a través de la mascota?
Això està passant.
En sèrio?
Jo ho trobo gravíssim. O sigui, si amb els nens no ho puc entendre, amb els animals tampoc, perquè són tan indefensos, no? Que tampoc, vull dir, no. I ja li dic, una de les coses que se m'ha plantejat és perquè, bueno, estic en unes comissions d'ètica i tal, i una de les coses que se m'ha plantejat és com ho podem fer, perquè els propis Mossos han dit, bueno, com podem demostrar que aquest gat o aquest gos ha estat maltractat? Perquè, clar, pot bé que el gos no dirà, m'han pagat, no? Vull dir... Clar, llavors,
bueno, reprodueixen una sèrie de comportaments, però clar, això ja és molt subjectiu, no? Clar, tu n'adones quan un gos ha estat maltractat per reaccions concretes que té en determinats moments.
Tu trobes a vegades tu trobes en persones que vagin a fer, que t'hi facin acollida d'un animal que està en la gossera. Si aquell animal ha estat maltractat, li costa molt portar-lo a casa i que s'acostumi a casa, perquè el maltractament, allò que dèiem, ho aprenen com a una qüestió clara i, bueno, allò que diu, no? Gat escaldat, d'aigua tèbia ja fuig. Pues una cosa una mica així, no? Però amb lo habitual, i per altra banda també és cert que tu amb un gos, bueno, dic el tu no sé per què, vull dir, amb un gos, persones que no siguin com han de ser li poden donar una patada i el gos després anirà a llepar-lo igual. Perquè
això
els animals
és el que demostra
no
la diferència entre el gos i el tipus aquest. No?
Exacte. No? Llavors, això és una cosa que, malauradament, ja dic, i per mi és gravíssim que puguin arribar a utilitzar-lo amb el sentit aquest, no? De faig mal a través de qui tu més estimes. Sigui qui sigui, no? Vull dir, sigui una persona o sigui un animal.
És horrorós,
això em sembla horrorós.
Horrorós.
I això demostra la baixa qualitat que a vegades tenim, no?
Sí. Sempre que ve Maria dels Àngels Calvo, ens quedem amb ganes de més. És veritat, sempre ens quedem amb ganes de més. Li vaig a preguntar per una altra cosa,
sí,
perquè veig que vostè és d'una versatilitat temàtica, no?, que seria perfecte tenir-la sempre, no?, i podríem anar parlant una mica de tot plegat, no?
Que amable, moltes gràcies.
És cert. Ara, de seguida, parlarem d'un llibre que es diu Escúchalos, per una criança con empatia.
Sentit.
És interessant recordar sempre que aquell que un té al davant, per molt petit que sigui, és una persona, no?
I tant. I és que, a més, amb un nen petit l'estàs formant des de petit, no? I hi ha una cosa que jo penso, bueno, els nanos que tinc jo a la facultat, jo els he dit nanos, i me'ls estimo tots molt, però són grandets, ja tenen 18, 19, bueno, comencen els 17 o 18, i els vas perquè, com que tenim tutories, amb alguns els tenim molt de temps, fins i tot acaben i encara et continuen venint a veure, que això és fantàstic. Però jo penso que una cosa que no podem oblidar amb la canalla, que suposo que és del que parlareu bàsicament, és que no es pot oblidar que no només és l'escola qui mana i qui ajuda, no qui mana, sinó qui està formant a la criatura. I això quan va començar la pandèmia, amb unes taules rodones que vam tenir, recordo que em van preguntar què penses tu de que els nens estiguin a casa i tal. I jo els vaig dir, jo penso que és un bon moment per aprofitar perquè els pares se'n donin compte de què fan els nens a l'escola, no? I que d'alguna manera entrem novament en tenir empatia també amb els mestres, a tenir empatia també amb la feina de la canalla i muntar les coses perquè puguin fer-les bé.
Clar.
Llavors, tot el que els ensenya, o sigui, a més els nens són, si dèiem dels gossos i dels gats, els nens són esponges totals, no? I jo crec que és molt, molt important la forma com, bueno, el professor que ha escrit el llibre ho sabrà millor, però l'empatia és el més important. Si tu vols aconseguir que els nanos funcionin realment, els has de transmetre uns valors, que si no anem malament.
Maria dels Àngels Calvo és catedràtica de Veterinària i Farmàcia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un plaer sempre tenir-la amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, us hem convidat.
Fem una pausa breu, tornem de seguida. Això és Ràdio Estel, això és el Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
És un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel. La nova Ràdio Estel, no te l'acabes. Escolta els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia... Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox. Els podcasts de Ràdio Estel, no te'ls acabes.
Ràdio Estel. Escoltant... Sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Vint minuts i les 6 de la tarda. Dia rere dia, en aquest programa el que hem volgut fer és aprendre. Ho dèiem avui a la tertúlia primera hora del programa, quan tothom discutia i discutia tant, no? Jo recordava aquella roda de premsa de començament de temporada quan vam presentar el Tot anirà bé, i vam dir, nosaltres arribem més amb ganes d'escoltar que no pas amb ganes de parlar, perquè volem aprendre. I quan un vol aprendre, no es pot aprendre parlant, es pot aprendre escoltant, no? Per això toquem a la porta de gent que en sap molt, com el Xavi Chalé. Bona tarda, Xavi.
Gràcies per la introducció, Toni. És l'últim programa.
No.
Per tant, no, no. Deixem-ho bé.
Serà que no t'he deixat bé durant
tots aquests mesos.
Sempre.
Però bueno, una miqueta de broma tampoc està malament.
I tant que sí. Escolta'm, acabarem la temporada amb una història que a mi m'encanta. A mi el llibre del que anem a parlar avui, de veritat, és... per mi dona exactament en el quid de la qüestió, no?
Dona en el quid de la qüestió i dona en el fet de que sí que és cert, hem d'intentar, doncs, entendre que, per molt que siguin petits, no deixen de ser persones, no deixen de tenir criteri, el que hem dit moltes vegades aquí. Sí. I que tu estaves parlant d'escoltar, però moltes vegades el que hem de fer nosaltres també és escoltar. I això costa, i jo ho entenc, que moltes vegades costa, com a pare i com a persona que escolto altres pares, i que a vegades el fet de la feina, el fet d'arribar, el fet de que potser et trobes amb una trastada quan no hi pensaves, i a partir d'aquí això implica una reacció. Però sí que és cert que hem d'intentar, doncs, generar aquesta empatia perquè les coses vagin millor, tot i que a vegades, doncs, no sigui tan senzill segons el context o segons el moment que ens toqui viure, no?
Escúchalos por una crianza con empatía. Miguel López, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel.
Muy buenas.
Enhorabuena. No sé si entiendes catalán, pero te estábamos dejando estupendamente. Estábamos diciendo que yo entiendo que pones el acento exactamente en una cuestión básica. Cuando queremos que nuestro niño o nuestra niña nos respete, tenemos que empezar por escucharle, que es por respetarle también a él o a ella, ¿no?
Sí, el respeto en realidad tiene que ir en dos direcciones. No puede haber... Nosotros estamos acostumbrados a este rol que tenían antes los adultos, ¿no? Que llamaban la autoridad, ¿no? El profesor era la autoridad, tus padres la autoridad, y estaban como por encima de ti. Yo recuerdo que mis maestros en el colegio, cuando yo era pequeño, daban clase encima de una tarima. Y estaban como encima de ti, y eran los maestros los que lanzaban el conocimiento, y tú los tenías que respetar a ellos, y ellos se podían reír de ti, te podían vacilar, o incluso dar alguna colleja, que eso me había pasado a mí, ¿no? Pero para conseguir realmente que los alumnos, tus hijos, ¿no?, ese respeto que deseas, tú les tienes que respetar a ellos. Los tienes que ver como una persona igual que ellos te ven a ti.
¿Y cuál sería un poco el manual de instrucciones en el momento que uno llega a casa después de todo el día de trabajo, después de que ha tenido pues millones de cosas, la pareja le puede pasar absolutamente lo mismo, e intentar pues frenar y contar hasta 10 y ver cómo y de qué manera se gestionan cosas que nos podemos encontrar en el día a día. ¿Qué manual indicarías?
También tienes que pensar que a lo mejor ellos también tuviesen un día parecido al tuyo.
Totalmente de acuerdo. O peor. Claro. O hasta incluso peor.
A lo mejor tú vienes hasta las narices porque tu jefe te estuvo ahí enredando con un Excel y una reunión absurda y tu hijo a lo mejor se comió una clase de ciencias de una hora con una profesora insoportable y viene igual de quemado que tú, ¿no? Entonces, eso es lo que hablo de escucharnos los unos a los otros, de ponernos en el lugar y entendernos, ¿no? Siempre dialogar, ¿sabes? Cuando llegas a casa, si estás malo, lo puedes compartir con ellos y contarte tú un día terrible. Esa es la mejor manera de conseguir que luego ellos te cuenten a ti también sus problemas.
Pero eso es empatía de verdad, ¿no? O sea, me ha encantado, déjame decirte la respuesta que le has dado a Xavi. Creo que es la mejor respuesta que he oído nunca a ese planteamiento, ¿no?
Sí,
que
señor.
El niño también puede tener un mal día,
claro.
Y nadie se lo tiene en cuenta, ¿no? Lo que estás diciendo es la base misma de la empatía, ¿no?
Es que realmente estamos acostumbrados a una perspectiva, digamos, adultocéntrica, ¿no? Nosotros pensamos que los adultos somos los dueños de la tierra y los niños son como los futuros adultos, los adultos del mañana, entonces nuestros problemas son los verdaderos problemas, cállate niño que están hablando los mayores, ¿no? Y en realidad ellos son personas igual que tú con los mismos derechos y las mismas necesidades.
Y no solamente eso, perdón, Xavi, es que a veces tienen razón. Que es
muchas
es bueno, pero sí, pero claro, si tú partes de la base de que cuando el adulto habla, el niño se calla, uh-huh. o te callas porque lo digo yo, y esto es así, punto, uh-huh. dejas de escuchar a un niño que en ocasiones tiene razón en lo que está diciendo. No digo siempre.
Por lo menos en tantas como en un adulto.
Exacto, eso es lo que... ahí voy. Por tanto, si tú no le das la razón cuando tiene razón... ¿Cómo quieres que él te la dé a ti? ¿No?
No. Y por ejemplo, es muy importante también, una cosa que recomiendo yo siempre, es que tus hijos, que tus alumnos vean que te equivocas y que luego te disculpas y que a lo mejor les gritas, pero que luego les pide, mira, perdona, es que estaba agobiado, tuve un mal día, siento haberte gritado, ¿sabes? Es la manera que tienes de enseñarles ese tipo de actitudes. No se trata de... No se puede gritar, claro. A veces se grita, y cuando se grita, pues pides disculpas.
Claro. Y a veces no ocurre ese tipo de vergüenza o ese tipo de pudor a la hora de reconocer cosas siendo el padre o la madre. Yo creo que hay muchas mames y papis que nos están escuchando y que quizás el rectificar en un momento determinado les cuesta por ese pudor. ¿Qué les podrías decir a todo esto?
Pues les podría decir que la manera de conseguir que tu hijo y tu hija tengan una comunicación sana contigo es que ellos te vean como un humano igual que ellos, ¿no? Si tú intentas como idealizarte a ti mismo y decir que como soy madre siempre tengo razón y soy perfecta, tal, pues ellos van a notar que tienen inseguridades y que tienen dudas y van a decir, ojo, yo no soy como mi madre, yo no soy como mi padre, que nunca tienen inseguridades, nunca cometen errores, nunca se equivocan, ¿no? Entonces, yo creo que les da más confianza ver que los adultos a veces también metemos la pata.
¿Y cómo se te ocurrió esto de ir escribiendo estos libros? ¿En base a qué? ¿En base a experiencia? ¿En base a temas vividos? ¿En base a qué?
Me ocurrió porque, mira, yo trabajaba en un colegio desde hace 20 años, en un colegio en infantil y primaria, sobre todo en infantil. Y yo tenía una relación, siempre consideré que tenía una buena relación con los niños, ¿sabes? Me encantaba escucharlos y comunicarme con ellos. Y observaba que otros compañeros en otros colegios, o sea, que los adultos tenían una relación como completamente distinta que la que yo tenía con los niños, y entonces como que no les entendían. A veces yo me sentía como que tenía la capacidad de hablar con ellos como si fuera un idioma extraño, y en realidad lo que pasaba es que yo me considero como igual que ellos, ¿no? En el prólogo del libro yo comento que yo tengo la sensación de ser todavía un niño. Yo no noto como haber hecho clic un día y que de repente ya pasé a ser adulto. Para mí mi vida es como un continuo. Entonces, igual que cuando hablo con un adulto, cuando hablo con un abuelo o cuando hablo con un niño, no me parece que esté hablando con seres diferentes, sino con gente igual que yo.
Bueno, de todas maneras, en educación infantil abundan más las chicas que los chicos a la hora de tener en los estudios de magisterio o los estudios de educación infantil, ¿no?
Sí, sí.
Hay más chicos en primaria y sobre todo en la educación secundaria. Pero en primaria, pero en infantil abundan mucho menos, ¿no?
Sí, te digo, éramos tres en mi carrera.
¿En tu promoción erais tres?
Sí,
Sí, éramos tres hasta, no sé, éramos como 80 en total en clase, y éramos tres chicos, y creo que ninguno de los otros se dedicó luego a la educación, de los que iban en mi clase. Pero bueno, yo realmente lo sentía, era algo vocacional para mí, educación infantil. Me pareció una edad, y me sigue pareciendo, una edad preciosa, llena de posibilidades, y me parece, la verdad es que los años en el aula como tutor de infantil lo disfruté muchísimo, son experiencias increíbles todos los días. Realmente es una profesión que te hace estar de pie, estar despierto y estar siempre como conectado con la vida y la realidad.
Necesitaríamos, ya te digo ahora, mucho más tiempo, porque tienes una entrevista infinitamente más larga por muchas cosas, ¿no? Entre todos esos posibles asuntos a tratar, me he encontrado que tienes un libro que me interesa muchísimo, que se llama Rapunzel con piojos.
Es muy bueno este.
Esto, hablemos de esto, por favor. Es decir,
Rapunzel, que se llama en...
Yo no lo entiendo. O sea, no entiendo que los chavales se pasen un año o dos años encerrados en casa, los lleves al colegio y vienen con piojos el primer día. Y dices, pero esto, ¿qué le han echado una bolsa? ¿De dónde ha salido esto?
Fíjate, pues mira, precisamente yo tengo una colección de cómics con un autor de Barcelona, que es Albert Monteys, que se llama Leyendas del Recreo,
¿sí?
y en uno que estamos a punto de sacar en septiembre, que se llama Conspiración en la Sombra, hablo de una conspiración farmacéutica para distribuir piojos por los colegios y para sabotearlos.
Era como el mecánico aquel que iba pinchando ruedas, ¿no?
Sí, y para sabotear los bordillos, para hacer heridas y vender más tiritas. ¿Sabes? Hay algo oscuro en el mundo del piojo escolar, algo pasa.
Algo pasa.
Estamos esterilizados, manteniendo las distancias, no tocando lo que no tenemos que tocar, sin mezclarnos, sin embargo, ahí están los piojos, ¿eh?
Y no desaparecen. La verdad es que no desaparecen.
Ese libro está inspirado en el hecho de que los profesores y los adultos que tienen como miedo a usar la palabra piojo. No sé cómo será ahí en Coruña. La gente les llama los pasajeros, los tienes invitados, tienes...
Ah, no, aquí piojos.
Y se llaman piojos.
Aquí piojos.
Y tanto.
Pensáis el nombre, ¿no?
Sí, sí.
Y tanto.
En Galicia es un poco como Voldemort, ¿sabes? La gente...
El que no puede ser nombrado, ¿no?
Sí, tiene miedo a nombrarlo. Claro. Y entonces son como esas criaturas, esos individuos...
Pero con una diferencia, Voldemort al final cuesta, pero muere.
Pero va cayendo.
Los piojos no.
Bueno, sí, pero no.
Yo no lo tengo tan claro.
Sí, pero
yo
no.
Creo que ahí siempre queda una delegación.
Una delegación que se vuelve a mover dentro de la clase,
no sé,
o dentro de la aula para volver a procrear.
Algo pasa.
Sí, sí.
Representantes. Sí, en Rapunzel con piojos, cuando Rapunzel consigue derrotarlos, los piojos pasan enseguida a Ricitos de Oro.
Claro. Y luego vuelven a Rapunzel, porque no has hecho una segunda entrega. Porque si no, eso no se acaba ahí. En fin.
Inmunidad.
Me encanta tu forma de escoger los temas, porque efectivamente se nota que estás muy en contacto con los chavales y con lo que son las preocupaciones reales de los chavales, ¿no?
Ya, eso sí que lo noto. Sí, yo noto que tengo mucha experiencia después de 20 años, después de muchos años como alumno y después como profesor, siempre en colegios, ¿no? Yo siempre digo que tengo como acceso al último modelo de niño que salió, y estoy como enterado de las últimas preocupaciones y de las últimas movidas, ¿no? Hace poco publiqué una novela ilustrada por Paco Roca que se llama Doña Problemas, que es una niña que anda como resolviendo problemas que tienen sus compañeros de colegio, y son problemas que yo voy viviendo en mi día a día, como que a un niño se le derrame el Actimel dentro de la mochila, ¿sabes? Que eso es una cosa que todos los padres lo hemos vivido un montón de veces. Sin embargo, ¿dónde está eso en la realidad, en la literatura, ¿no?
Claro.
Me gusta hacer humor tanto en Twitter como en mis libros, ¿no? Me gusta hacer humor de observación.
Oye, con la tontería, 150.000 seguidores en Twitter, ¿eh?
Sí, precisamente con las tonterías.
Casi nada.
Ya ves.
Especialidad en las tonterías.
No, es una forma de hablar, entiéndeme, ¿eh? O sea que...
¿Verdad, eh? Es absurdo.
Actimel para arriba, Actimel para abajo, piojo de Ricitos de Oro a la cabeza de Rapunzel, 150.000.
Sí.
Se le llama conectar realmente con lo que
exacto.
Hay, ¿no?
Sí, sí,
Miguel, y una curiosidad, ya que hablamos de empatía, y tú has sido tutor de infantil, estamos hablando de niños de 3 años, 4 años o 5 años, es decir, que estamos hablando de niños muy, 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 muy pequeñitos.
Sí.
¿Cómo generabas esta empatía con mamis y papis? Porque muchas veces las mamis y papis piensan que en esas edades pues esperan ver a una tutora, no tanto a un tutor. ¿Cómo generabas esa empatía?
Bueno, en realidad yo creo que en cuanto pasan un par de días de clase y tus hijos y tus hijas vienen a casa contentos y tienen ganas de ir, desaparecen todos estos prejuicios y estos sustos, ¿no? Y luego cuando llevas, como yo creo, 20 años en el mismo centro, uh-huh. a lo mejor eso me podía pasar al principio, pero luego a partir del segundo año ellos ya tenían mi nombre y ya me conocían y bueno, los papis querían que les tocara yo porque les caía bien a los niños y eso está muy bien.
Esto es lo que quería escuchar, los papis y las mamis pedían que le tocara yo.
Sí, exacto. Sí, la verdad es que me considero afortunado por eso, porque otra cosa no, pero en mi clase nos reíamos mucho.
Pero al final esto rompe prejuicios y es una de las cosas que también nosotros animamos aquí desde la escuela de mamis y papis a tener en consideración. No tenemos que tener ningún tipo de prejuicio. Lo importante es que nuestro niño o niña estén contentos, aprendan y sean felices.
No, y parece a lo mejor un estereotipo, pero tan pocos hombres que se preparan para ser profesores de educación infantil, realmente los que hay suelen ser muy vocacionales, suelen tener muchas ganas, porque es como tienes que remar un poco contra viento y marea, ¿no?
Exacto.
De prejuicios, porque yo también sentí esos prejuicios a la hora de elegir una carrera, incluso en el trato de... Estaba como una discriminación inversa con las profesoras. Estábamos en el colegio como príncipes, en la facultad.
Estaba pensando una cosa, tenemos que ir acabando, fíjate, y es una lástima, porque seguiríamos hablando. Pero a lo mejor la idea que nos queda después de decir que tienes un libro que se llama Escúchalos por una crianza con empatía, a uno le puede dar la impresión de que en realidad estamos diciendo escúchalos para que el niño se sienta bien. En realidad, cuando uno aprende de verdad a escuchar a su hijo, el que se siente bien es uno, ¿eh? Porque además es que puede aprender mucho, ¿eh?
Desde luego, es una vida nueva. Y con el título también me refiero a escucharte a ti mismo cuando eras niño, ¿no? A recordar esas sensaciones que tenías de pequeño, a pensar si en estas dinámicas que estás metiendo a tus hijos, cómo te habrían afectado a ti y qué habrías opinado tú en ese momento. Al final de cada capítulo hay una serie de preguntas para hacerte a ti, a tus amigos y a tu familia, para reflexionar sobre los conceptos de los que hablo. Y va un poco por aquí, ¿no? En plan, pensar, a mí me gustaría realmente, o sea, cómo eran mis fines de semana cuando yo era niño y cómo son los fines de semana ahora que soy padre.
Otro día seguimos hablando también de los piojos.
Sí.
Me tienes que contar si tienes un método infalible.
Una temporada.
Ir a la farmacia.
Sí, no, a pesar de la farmacia.
Pasar el
los piojos están muy resistentes.
Uf.
No se van.
¿Querías? Descubrí este año que las peluquerías tienen como sección tratamiento de shock.
Tratamiento de shock, sí.
El método exterminio, piojuno.
Miguel, ha sido de verdad un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, Miguel.
Cuídate mucho.
Un abrazo.
Muchas gracias. Ves al puni final perfecte d'aquesta secció, aquesta escola de mares i pares, que al llarg de tota aquesta temporada, doncs ha tingut aquest objectiu, intentar ser una mica millors tots plegats. No?
I acabar amb empatia, no amb piojos, sinó acabar amb empatia, crec que és una de les millors fórmules que podem fer. Per mi ha estat un plaer, com sempre, compartir micròfon amb tu, i allà on tu siguis sempre hi seré.
Doncs
per
tant, això cor, ja ho sabem. El meu cor d'entrada. Xavi Xalé, moltíssimes gràcies, guapo.
Gràcies a tu.
Senyors i senyors, demà tornem, i demà 19 de juliol. Ara no s'ho perdin, perquè evidentment els serveis informatius d'aquesta casa els explicaran tota l'última hora d'aquests incendis. Estem veient que hi ha una compareixença davant els mitjans, ara mateix, del president de la Generalitat, amb aquests dos incendis que hi ha simultàniament i que abans ens explicava la Sílvia Muñoz. Ara, doncs, la informació del dia amb la Diana Silva i el seu punt i seguit. I recordin que demà tornarem, com sempre, com tots els dies, aquí a la sintonia de Ràdio Estel, la Glòria Galeano, l'Andreu González, la Núria Ros i el José Matosas. Avui amb una salutació molt forta també per l'Oriol Francisco, que, com dèiem, per començar el nostre programa avui, està papa, el qual és molt bonic. Que vagi tot molt bé. Demà a les 3 ens hi tornem a trobar. En Ràdio Estel tot anirà bé. Fins aleshores. Gràcies.
Ràdio Estel.
Arriba la calor i és el moment de lluir unes cames sanes i boniques. Aquesta temporada, Laboratori Osmaen et porta un producte 100% natural que ajuda a millorar la circulació de tornada i la pesadesa de les cames, contribuint a prevenir verius i aranyes vasculars. Amb Fluyen sentiràs les teves cames lleugeres i saludables com mai. Demana Fluyen en vials o Fluyen crema a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-1768 i aconsegueix el teu Fluyen ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Fluyen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
El matí és...
opinió.
El matí és...
informació.
El matí és...
entreteniment.
I ho tens tot, cada dia de dilluns a divendres, de 8 a 3 quarts de 2 del migdia, al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga i Pol Marçà.
Posem el dia en solfa perquè no et perdis res.
Queda't amb nosaltres al matí a Ràdio Estel.
Bona tarda, són les 6.